A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
You're my favorite deputy.
You've got a friend in me. You've got a friend in me.
Oh, boss, look, an alien!
Rough ahead and you're miles and miles from the nice warm
bed. I'm Picasso.
Okay. 7 minuts que ha passat de les 5 de la tarda. T'acompanyem aquí, Fabriquem la tarda plegats al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel i encarem aquesta hora final del programa d'aquest dimecres 20 de desembre. L'any 1995 va fer una mica de memòria. La tropa de joguines capitanejades pel Woody i el Buzz Lightyear ens van robar el cor. Toy Story, la veritat és que va arrasar els cinemes acumulant 350 milions de dòlars i va provar que, independentment de l'edat, de les joguines, doncs, segueixen fascinant i fent volar la imaginació, podem dir-ho això, de petits i grans, perquè jo en conec més d'un que estava ben enganxat i ja és grandet. Des d'aquell novembre del 97 han passat moltes coses i avui, doncs, aprofitant que molts infants de casa nostra deuen estar doncs, pensant, ai, va, què demanaré al Reis d'Orient? Hem volgut parlar de joguines, de fabricació, del paper que tenen en el desenvolupament i també al mateix temps de la imaginació dels infants. D'aquelles tendències que arriben amb molta força aquest Nadal del 2023 i, sobretot, volem parlar de la importància de jugar i la importància també al mateix temps de divertir-se. I és per això que aquesta tarda ja ens acompanya aquí a l'estudi la sociòloga Marina Subirats, que és un referent també en la lluita per la coeducació i l'educació en igualtat. Marina, com estàs?
Molt bé.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, tu recordes amb especial tendresa alguna de les joguines que de petita et portaven els Reis?
I tant que sí. Era una època que ens portaven menys coses. Els Reis eren una mica més pobres aquest temps. Però, per exemple, recordo que em van portar una nina, que encara la tinc, que m'ha acompanyat tota la vida.
Ah, sí?
Sí.
Com es deia?
Es deia Guni.
Guni.
I doncs, porta un vestit vermell,
sí.
I tanca els ulls. En aquella època es feia molt. Les nines tancaven els ulls i també tenien a la panxa com una cosa que feia que ploraven. Saps?
Oh, sí.
Això ja em sembla que ha passat de moda. Ja no es fa. Ja t'explicaré per què no es fa.
Ah, això és bo.
Ara t'ho explico.
Mira, això és bo.
Les nines han canviat totalment. Les nines de molts anys, no solament quan era petita, sinó més tard també, eren nines que, sobretot, no únicament, però sobretot, eren com bebès,
Sí.
Criatures petites...
Nadons, no?
Nadons, sí. o de 2 o 3 anys. Mm. Per què? Perquè era una manera, que és com sempre havia sigut, era una manera que transmetre a la nena com fer de mareta, com aprendre el rol de mare.
Clar.
Perquè era una societat que una dona, una mare... La dona ha de ser mare. Aquest és la seva història, el seu futur, etc. Per tant, des de que la nena naixia, gairebé tenia nines, perquè la nena veu com la mare la cuida. I llavors ella, doncs, imita la mare, com si diguéssim. De manera que les nines que hi havia en aquell temps eren sobretot això, representacions de criatures petitetes. Això va canviar en un cert moment. Va canviar en un cert moment i es va considerar... És a dir, el paper de les mares i la importància de ser mares per les dones ha anat baixant. Encara en té, però ja no és obligat.
Ja.
I durant molts anys, si una dona no tenia fills, se la mirava una mica com què li passa.
Perquè que jutjàvem.
Exacte. Ara, en aquest moment, per sort, ja no és així. Per tant, el rol de mare no s'enfasitza tant. En canvi, ho hem canviat per una altra cosa.
Ai.
Que és... Sí, sí, i que per mi gairebé és més negatiu, que és donar més èmfasi i més importància a la dona i a la noia com a seductora.
Yeah.
I com a consumidora. Per tant, per exemple, quan es va inventar la... Quina va ser la Nancy, em sembla que era, i d'altres, inclús n'hi ha alguna que es diu molt clarament... Mira, aquesta nina està feta perquè així la nena aprengui com s'ha de vestir cada ocasió. Llavors, per tant, ja no és que tu aprens a ocupar-te de la nina, tenir cura, donar-li menjar o pentinar-la o passejar-la. No. La nina és el model perquè tu aprenguis a comportar-te com una noia, sobretot com una adolescent, però també una mica per tota la vida. Com has d'anar vestida, com has d'anar pentinada, si vas a una festa, o si vas a excursió, o si vas a jugar a tennis, o si vas... Llavors els vestits es multipliquen, I fixa't, la imatge de la Nina avui no és la de la criatura petita. La imatge de la Nina és la de l'adolescent. I llavors se'ls hi compren tots els complements. Per què? Perquè és una manera que la nena aprengui que si vas a una festa has de portar una bosseta d'aquest tipus, has d'anar pentinada d'aquella manera, has de portar unes sabates així, i si vas a un altre lloc, doncs cada lloc té la seva manera. Per tant, és l'aprenentatge de la consumidora.
Clar, perquè, Marina, per què serveixen les joguines?
Mira, les joguines sempre han servit perquè per transmetre a les criatures tota una sèrie de normes socials. Hi ha algunes societats que, per exemple, no tenien escriptura. Llavors, com transmetien les llegendes, com transmetien la cultura? Per exemple, recordo una societat que vaig veure una vegada als Estats Units, els Hopi, que són un poble natiu, el que en queda perquè és molt poquet, doncs tenen unes nines molt complexes, molt historiades, molt plenes de coses. I expliquen, ells no tenien escriptura, llavors, a través de la nina, la criatura aprenia, doncs, totes les llegendes, no?, els contes, les històries del seu poble i de la seva cultura. Per tant, les nines eren una manera de transmetre tota una sèrie d'elements culturals. En aquest cas, ja t'he explicat, no?, quan hem pensat que lo fonamental per una dona és ser mare, doncs transmetre de com es cuida una criatura. Bé, amb nosaltres això s'ha anat esborrant. I ara què és el que ens diu la societat que hem d'aprendre? A consumir. En aquest moment jo crec que, hi ha d'haver un gir, que ha de ser com aprenem a consumir menys, perquè sabem que la Terra no aguanta el nostre ritme.
Mira, Marina, posaré un exemple. Perquè aquest any, un exemple perquè ens el valoris.
Sí.
Aquest any estaràs d'acord que ha estat l'any daurat d'aquesta joguina.
Can I come to your house today?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Vale, més que l'any daurat, podríem dir l'any rosat.
Sí,
no? Exacte. Seria de la Barbie.
Exacte.
Amb exitats de la pel·lícula de Margot Robbie i Ryan Gosling. Tu com valores l'èxit d'aquesta joguina dels 50, dels 60? O sigui, 60 anys, perdona, després de la seva creació. És que això està més curiós, no? Sí. 60 anys de la seva creació... Ja la tenim novament. I
clar,
ja està?
Però la tenim novament transformada.
Ep, important això, eh?
Transformada. Perquè fixa't, llavors, encara, diguéssim, la Barbie era una nena que tenia un aire com innocent, que era molt com una adolescent així, no? Bueno, hi ha una primera cosa de la Barbie que trobo espantosa, el model físic que
sí.
Dona. Aquestes cametes que semblen a punt de trencar-se. Això és el que transmetem a les nenes, que han de ser febles, febles. Fixeu-vos, ho vestim de què és l'elegància. No. Sempre s'ha dit que una dona ha de ser feble, que ha de menjar menys que un home, que tota una sèrie de coses. Llavors, aquí, la Barbie és el cas típic, alguna vegada quan les he vist, no?, que vaig a veure, cada any vaig a veure les joguines per veure com es va renovant. I penso, com s'atreveixen a fer aquestes nenes, aquestes nines que després donaran nenes anorèxiques? Doncs és així, és així. Llavors, la Barbie, a mi, no saps el greu que em sap, que això s'hagi tornat a posar de moda, i que, a més, ens la donin embolicada amb un altre discurs. Perquè ara el discurs és una dona forta, és una dona potent, però saps què ens estan dient?
Què ens estan dient?
Que per ser forta i potent has de ser sexy. Entens? I has de ser una princeseta. Ara, les princesetes abans, doncs eren les princesetes Disney, que estaven en un raconet, que cantaven fluixet. Ara les princeses van caminant...
Alçant la veu...
Alçant la veu, si convé, criden...
Sí.
Fixa't, hi ha una sèrie d'anuncis que ens ho diuen molt, no? Aquests perfums francesos, que veus una dona que pim-pam, va amb uns talons i tal. Ara és supersexy, però... I després et diuen, el millor, aquesta era la primera ministra, Però, clar, ha de ser supersexy, si no, ja no val. Per tant, és a través de la sexualitat... Per tant, de la mirada de l'altre, que arribaràs a tenir poder. I ara, la transmissió de la feminitat, com a ser pels altres, es fa a través dels mitjans de comunicació, de les televisions, de les joguines i de tota una sèrie de coses.
Perquè, Marina, perdona, tu creus que som prou conscients nosaltres del poder que tenim al regalar, doncs, una joguina concreta?
És a dir... No en som conscients, perquè com que tenim...
Vull dir, perquè és com llista. A veure, no? Diem, volem regalar aquesta joguina.
Sí.
I és només pel fet perquè l'infant la vulgui.
Sí.
Però no fem aquest... Creus que el fem, aquest exercici, o...?
No, perquè ens bombardegen amb missatges que ens diuen això és el que agradarà a la teva criatura. Llavors, per això ho explico, perquè si algú doncs ho sent i li interessa, que tingui més criteris. Llavors, per mi, hi ha tres coses que s'han de tenir presents. Primera cosa, escolteu, estem en una època en què hem de començar a dir menys és més. És a dir, en aquest moment hi ha criatures que tenen una quantitat de joguines que no tenen ni temps de jugar-hi. Quan una criatura, sobretot quan són bastant petites, troba un palet per terra, troba una pedreta i amb allò en fa una joguina, perquè l'important és la imaginació. La imaginació que hi posa, el món que s'hi vesteix al voltant, i aquí és on tu l'has d'ajudar. Però moltes vegades la criatura ni ho necessita, perquè amb aquell palet que tu ni l'has vist, doncs imagina, fa, tira...
Crea.
Crea,
no?
Crea un món.
Ah, exacte.
Crea un món. Què és l'important? Les joguines són per això. En les societats anteriors eren la transmissió de normes, perquè no tenien altres mitjans. En la nostra societat és la transmissió de normes de consum, però tenim molts altres mitjans, també, per transmetre coses a les criatures. Llavors, la primera cosa és que la joguina, ara, ha de servir per la imaginació. Ha de servir perquè la criatura vagi coneixent el món i el vagi imaginant i vagi posant-hi fantasia. Estem en un món en què la fantasia pràcticament s'acaba. Quan la màgia és una cosa formidable a la vida. Què passa? Que, esclar, sortíem de societats que tot havia de ser màgia, que tot havia de ser... Llavors, esclar, hem anat a la racionalitat i sort n'hem tingut. Però ara ens falta una mica, sobretot per les criatures, la màgia d'inventar, la màgia d'imaginar, la imatge. Per tant, no cal que regaleu moltes coses. Després, quan són més grans, sí, perquè com que ja han sentit la tele, com que ja han parlat amb els escriptors del voltant, doncs sí, aquell té allò, jo també.
Ui, clar, comparació, sí.
Però això ja és una cosa de consumisme, no és una cosa que la criatura necessiti.
Però tu, Marina, a veure si ens podries ajudar. Estem amb la Marina Subirats, és sociòloga i catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem parlant de com juguem amb joguines, no? I quin és el paper de les joguines en la nostra societat. Quin consell li donaries a aquell pare, aquell tiet, aquell avi, no?, que vol regalar, doncs, una joguina al seu infant?
Si vol regalar una joguina, em sembla bé.
I aquell infant vol aquella joguina, perquè això, clar, ens hi trobem, que vol aquella joguina i no se'n surt d'aquella joguina.
A veure...
I com li expliquem?
Quan són molt petits,
clar,
això no és. Ets tu que vesteixes la joguina. Per tant, ets tu que quan li dones una cosa, el que sigui, li fas dir... Li presentes com el més bonic del món, com una meravella, com mira que t'han dut els Reis, o mira que t'ha dut el Pare Noel, o qui sigui,
qui
no?
Sigui.
I mira, veus, fa això, fa allò, pots fer... I la criatura, tot això és el que li fa la il·lusió, No perquè sigui aquesta... Quan es fa més gran, sí, perquè senten les marques, i llavors si no és aquella joguina, llavors se senten com pobres, no m'han portat això, Bueno, aquesta és una primera cosa. Penseu, no cal atabalar la criatura amb tantes coses, poques i viscudes, embolicades amb imaginació, amb treball teu de fer-ho veure allò com una joia. Segona cosa, hem de deixar de fer la distinció entre joguines de nen i de nena. Anem cap a una societat que està desfent els rols, desfent el que en diem els gèneres, els models socials tancats, que diu, si tu vas néixer nena, doncs has de viure així, i t'has de dedicar a això, i t'has de vestir així. I si tu vas néixer nen, anem cap a una societat que elimina això. No eliminem els sexes. Els sexes, per molt que ens hi posem, no s'eliminen. Però els gèneres, sí. Per tant, les joguines era una manera de reforçar el gènere, perquè a la nena li donaven la nina, que li deien tu, mare.
Sí.
I en el nen li donaven la pilota, que deien tu, a jugar al carrer. O li donaven la pistola, que era l'arma, que era tu, guerrer. Eh? Reforcem això.
Clar, fixa't tu, que en aquest sentit, deixa'm preguntar-te això, a veure com ho veus, perquè no deixem aquestes nines, perquè el mes de novembre les vendes de Nancy's, ai, la Nancy, es van disparar un 30%.
Sí.
De fet, arran de l'èxit de la selecció espanyola de futbol al Mundial, la Nancy va llançar al mercat una edició especial de la icònica nina, Marina. Tot plegat amb una campanya que van titular Todas Jugamos.
Sí.
Que el missatge és que no només els nens juguen a futbol. Que aquesta és una...
És una cosa que ha canviat.
Et sembla encertada, doncs, aquesta campanya?
Sí, em sembla encertada. Però m'agradaria que n'hi hagués una altra al costat, que fos... Els nens també poden jugar nines i també necessiten jugar nines. Per què? Perquè és l'aprenentatge d'ocupar-se de l'altra persona. Per tant, ara, cada vegada més, necessitem que els homes s'impliquin amb les seves criatures. I això, en canvi, no se'ls imposa en la seva infància.
I també som conscients, Marina, d'altra banda, que, o de quina manera allò amb el que juguem acabarà determinant l'adult que serem?
En gran part ho acabarà, no al 100%. Tenim moltíssimes influències a la vida, clar. Si tot depengués de la nina o de la pilota. Però sí que... Per què? Perquè quan ets una criatura s'està creant la base de la teva personalitat. És com posem els fonaments. I llavors les coses que tu reps i que tu fas quan ets una criatura petita, doncs encara que tu no ho sàpigues, seran les que després, en certa manera, sobre allò aniràs construint la teva personalitat i estarà a la base de la teva personalitat. Per tant, aquestes coses que semblen tan innocents de què regales poden no ser-ho. Llavors, per exemple, la tercera cosa que em sembla important dir és no a les armes. No. Ni nens ni nenes. No. Per què? Bé, he estat mirant alguns catàlegs de joguines i ja només els hi dediquen dues o tres pàgines. Abans els hi dedicaven, fa uns anys, els n'hi dedicaven moltes.
Sí.
Ara estan en un raconet i són com unes pistoles i uns fusells molt sofisticats, que quasi bé no s'acaba de veure ni que siguin armes, però són. Però, alhora, hi ha molts videojocs, molts jocs que presenten diguéssim, la imatge que donen a la caixa és d'homes lluitant. Per tant, el missatge de que l'home ha de lluitar i ha de ser un guerrer és el missatge més profund que encara estem donant als nens. I després ens trobem amb el que ens trobem. Coses que aparentment estan molt allunyades, com és tot el que estem veient, d'augment de la violència contra les nenes, d'augment de la violència entre els nens en les escoles, tenen un origen en què els hem incitat a la violència des de que tenen ús de raó i abans de tenir ús de raó i tot.
Clar, fixa't que amb això hem llegit una entrevista teva on hi dius que quan les nenes agafen la pistola de joguines disparen a elles mateixes.
Exacte. Això és una prova,
això.
És una prova que es va fer ja fa anys i que es veia molt clar la diferència. És veritat que llavors els rols estaven encara, perquè d'això potser fa 20 anys o més. Però què era? Portaven... hi havia una aula... un lloc que estava amb joguines. I es deia, avui anireu a un lloc, criatures de 6-7 anys, anireu a un lloc que està ple de joguines, ai, que bé, que bé. Primer anaven, per exemple, els nens, i es trobaven que tot eren joguines de nena. Quina era la seva reacció? Doncs, per exemple, destruir-ho. Se sentien ofesos, perquè ells que volien jugar els havien posat unes joguines que no tocaven. Llavors agafaven, per exemple, els cotxets de nina i els feien servir com a arma entre ells per pegar-se. O agafaven els estutxos de pintar-se les ungles o dels colorets i els hi donaven.
I els hi donaven.
I els rebentaven a cops de puny, perquè se sentien ofesos que amb ells els haguessin pres per nenes. Amb les nenes, què vam veure? Era al revés. Amb les nenes, llavors anaven i estaven plenes de joguines de nens a l'habitació. Llavors, agafaven, per exemple, recordo, una nena que agafava una pistola i deia, pum, em mato. I queia a terra. Mai un nen fa això. El nen sempre apunta a l'altre. Entens? I la nena, més que pensar en matar l'altre...
Es matava ella mateixa.
Es matava ella mateixa.
quin valor li hem de donar amb aquest exercici, no?
Pues,
amb aquest...
pues vol dir que els hi estem donant uns missatges que després tenen una traducció espantosa a la vida. En els nens, una violència gratuïta, perquè quan pensem per què eren guerrers, bueno, a l'antiguitat tothom era molt pobre i a vegades potser es necessitaven guerrers, mm. Hi havia llops que es menjaven les caputxetes, i llavors havien d'anar algú a matar el llop. Tot això s'ha acabat. Els perills d'avui, escolta, si hi ha una criatura que passa pel carrer i un cotxe i passa un cotxe en aquell moment, cap guerrer la salvarà. Uh-huh. Eh? Per tant, això no té sentit. I, en canvi, és molt destructiu. Pels homes i per les dones.
Anem acabant. Estem conversant amb la Marina Subirats. Molt interessant tot el que ens està explicant avui la Marina. Ella és sociòloga i és catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estem parlant de les joguines, de les joguines que tenim en la nostra societat avui dia. I clar, tu parlaves, no, és que cada any el que faig és això, no? Faig com un passeig per el departament de joguines, no? I ens feies aquesta primera lectura, no? del que trobem ara, no? Unes joguines adreçades més al consumisme, no? Que sí. El que volen és aquesta sexualització encara més del paper de la dona.
Sí.
Però més enllà de les pantalles, quines diries que són, o sigui, ara mateix, no? Aquestes joguines que sortiran malauradament, no? Que continuarem comprant.
Mira, això no t'ho puc dir perquè tinc un net, però té dos anys. I per tant encara no rep els missatges encara no és sensible al que està de moda, saps? A mesura que vagi creixent, pues segurament que aniré veient a veure què demana i què és el que se li acut. Per tant, no, i a més, procuro no veure els anuncis contínuament i aquestes
Marina,
coses. Per tant...
Això és horrorós, eh?
Per això mateix.
Clar, quan ets nen és diferent, no? Perquè quan ets nen, no?, que estaves allà com bocabadat, no?, veient tots els anuncis, sí, però clar, això tampoc és bo.
Sí, esclar que no. Per això, cada vegada més, diem, per favor, que les criatures no vegin les pantalles. Per favor... tant que no tinguin els mòbils,
clar,
però tampoc que no vegin la televisió. Tot això, ara, que ja portem anys, sabem que està matant la imaginació, que està impedint un desenvolupament més complet de l'activitat cerebral de la criatura, entens? Per tant, evidentment, procureu que no vegin les pantalles tot el dia.
Clar.
I que, en canvi, desenvolupin la imaginació per saber quin tipus de cosa voldrien, quina joguina voldrien, que no cal que sigui de marca, que la millor en quatre coses se la fabricaran.
Ja està. Els adults, ja acabem, haurien de jugar més? Hauríem de jugar més?
Bé, jo crec que els adults en aquest moment juguem molt. Per exemple, tots els jocs amb el mòbil són constants. Què passa? Que és un tipus de joc molt solitari. Molt... estem en una societat que enfatitza l'individu. I estem tallant molts vincles socials. Aparentment sembla que no, perquè ens comuniquem per WhatsApp, però és una comunicació tan feble, tan superficial.
Freda.
Molt, eh? Per exemple, a vegades doncs, quan vaig a l'autobús o vaig al tren i veig, abans la gent llegia novel·les, sobretot les dones. Ara no, tothom va amb el WhatsApp i tothom va amb el mòbil i ni ens mirem. A la millor pots estar mitja hora i no has vist la persona que tenies davant. Per tant, juguem, però juguem d'una manera...
Juguem malament?
Juguem d'una manera excessivament solitària, que és les tendències de la nostra societat, encara que no ho sembli.
Marina Subirats, un plaer, un goig, de debò.
Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos explicat i ho tindrem tot en compte a l'hora de fer la carta als Reis, tots aquests consells.
Molt bé, espero que sí, i a veure si anem millorant.
A veure si és així. Marina Subirats, sociòloga i, com dèiem, catedràtica emèrita de l'Autònoma. Gràcies, i res, Marina, bones festes també, eh? Que vagin molt bé.
Bones festes i bones festes a tothom que ens estigui escoltant.
I que es portin molt bé els Reis.
Això mateix.
Vinga, gràcies. I no marxeu, perquè res, fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada taula de diàleg avui, que ja els hi preguntarem a veure què fan, si juguen, si no juguen, si juguen en solitari, cosa que no haurien de fer, com ens ha explicat la Marina, quins reis es portaran? Com es portaran els reis aquest any? L'Aleix Cabrera i el Guillem Figuerola. Vinga, va, que d'aquí res, acabem, rematem el programa d'avui amb la taula de diàleg. Say you're a bright young woman with a beautiful yarn full of hair for infinity and beyond. You got a friend in me. Hey, cowboy. Come with me. Some other way. Andy will play with all of us, I know. I am big and strong, too.
Ràdio Estel.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Bonito, l'anoli d'oliva Eroski de 400 grams amb la segona unitat al 50% a només 3,50 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes. I us recordem que el diumenge 24 de desembre, Forn Mistral obre al matí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Jarque.
Què tal?
Va, que ja teníem ganes d'escoltar-te.
Com ha anat? Què és aquest pastís?
Pastís.
Això no és pastís, és panetone. Panetone.
Jo he sentit l'olor de panetone des de la redacció.
És que,
com la crida, saps, de Batman? No sé
Batman
si ha cridat.
Batman 2, eh?
Ah, clar.
Tu has escoltat a la Neira, que la...
Home, sí, clar.
Mira, deixa'm presentar-los a tots. Àlix Cabrera, com estàs?
Molt bé. Bona ja tarda. Refet, tu també veig, eh?
Ai, calla, quin mal moment.
És l'època, eh? Escolta, tothom va caient.
Podem parlar-ho també, això. Espera, també, Guillem Figuerola, com estàs?
Sí, avui bé, però ara trobarem el tema. No ha sigut la millor setmana.
No, a mi m'agradaria preguntar als joves, representats pel Guillem, si vosaltres també us poseu malalts o és una cosa generacional.
Ara et parlo de jo que he passat un cap de setmana amb una passa de panxa terrible.
Bueno, hi ha esperança.
Ara ja estem començant a remuntar, però...
Sí, tu, mira, per un avís a navegants. Si us agafa aquesta passa i podem parlar-ho tant el Guillem com jo, perquè la setmana passada vaig estar fotudíssima de la panxa, tu, Alice, panxa o...
Panxa no, Covid.
Covid,
tenir,
tu. Sí. Ara també sí, parlarem. Sí, sí. La Harky, de moment, està aguantant aquí.
De moment bé.
Que bé, tu.
Saps quan notes que estàs allò a punt de caure però no acabes de caure mai i tu vas tirant?
Els grans diuen pioc. Estàs pioc.
Exacte.
Estàs pioca.
Sí, però bé, de moment bé.
Tu has d'aguantar, eh?
Sí.
Si tu ja et caus, ja no sé què farem.
No, en principi bé.
Hem de dir, Guillem, a veure si confirmes, que aquesta passa dura un dia.
Sí,
a tu et va durar
un dia i mig. Jo vaig tindre un dia de vòmits i el dia següent ja estava mal de panxa, però...
Però ja està.
Però estava ja remuntant.
El dia que passes, que és que no pots menjar res, però res, i que t'aprimes el que no està dit, perquè, clar, o sigui, jo és que de debò tenia... El pitjor del meu cas és que tenia gana, llavors.
Sí.
Que les primeres hores no, perquè no vols menjar res, però després ja comença a tenir gana, però tot el que menges surt, medicació també, ja no entrarem a més detalls, però clar, és horrorós, però bé, que sapigueu que és això, que dura 24 hores i després d'aquestes 24 hores vaig començar a ingerir cosetes. Jo és que, o sigui, em veig incapaç de poder portar...
Fora de joc.
No, i fora, clar, tot fora.
Sí, sí.
Llavors, per si de cas, tot fora... Harky al comandament.
Molt bé, ho va fer molt bé, eh? El dia que vaig estar jo aquí...
Va bé. Sí, també, que sí. Va bé la taula de diàleg.
Vam fer un cara a cara.
Deu faltar aquí uns quants.
Vam fer un cara a cara amb l'Aleix,
que
ens va acompanyar l'Uri.
A veure, jo crec que la cosa s'ha posat ara ja d'un color. Maria Antònia, Batlle, no li direm ja bona tarda, perquè no sabem on la tenim. Què vol dir això? Ja és una campana, això ja és un suspens.
Potser està en una altra franja horària, no ho sabem.
Bueno, escolta, mira... Haurem de parlar amb el Tria seriament, Harky?
Sí.
Perquè potser ha passat el matí i encara no ho sabem.
Allà.
Home, tanta festa,
clar.
Tant viatjar...
On és ara?
Que em sembla molt, molt bé, eh? Que em sembla... ni ho sabem.
No ho sabem, estem dient de si a Eivissa, no, a Formentera, deia.
Formentera, que li toca. Li toca a Formentera. Sí. Llavors jo crec que, a veure si després de Reis... Ah, no, no, que abans de Reis estarem aquí, eh, amb vosaltres. Ah, sí? Apunteu-vos-ho.
Després en parlarem.
Després en parlarem. Hem de parlar moltes coses, eh, Aleix? Tu per això estàs... Ara parlem del Covid, també, sí, perquè déu-n'hi-do també l'alerta. No sé si teniu coneguts, amics, familiars... Jo, sí, jo els tinc, eh, que ja estan Covid,
sí,
de nou.
Sí. I dura, eh, més.
I tu? Bueno, i quan què t'ha passat? Quins són els símptomes que has tingut?
Jo vaig tenir 3 dies, que aquest cop ha estat a la gola.
Sí.
Sembla que tingués vidres a la gola. Però, o sigui, arribava a passar saliva i em queien les llàgrimes del mal. O sigui, no volia
quin
passar.
Quin horror.
I a la nit, la tos horrorosa, la tos seca, una tos seca que semblava que vingués de les cavernes,
sí,
que no volia tossir perquè cada cop que pujava la tos una cremo tan bèstia. I això han sigut 3 dies. Molt heavies, molt bèsties. I després sí que... em vaig trobar bé, el cap perfecte, vull dir que podia treballar, teletreballar des de casa, com fèiem antes, no, que es diu. I això, durant 10 dies, perquè vaig negativitzar els 10 dies. O sigui que 10 dies amb la ratlleta vermella dels nassos.
I cada dia, això vol dir que cada dia, sí, et feies el test, que tampoc no, és gaire agradable.
No, cada 3 cada dies, 3, sí. Cada... I això sí.
Tens un trauma, no? Home, sí, sí.
Quan algun familiar algun venia a portar alguna cosa, el que fèiem abans, és a dir, me'l deixes a l'estoreta, sí, sí, no t'acosta, i amb mascareta, per, sí, per si de cas, perquè...
Home, 10 dies, déu-n'hi-do, eh?
Ciutat exemplar.
Sí,
per cert, també m'agradaria parlar de si teniu, per exemple, remeis casolans, és a dir, quan tens aquests mals de gola, sobretot de nit,
sí,
hi ha alguna cosa...
En vaig fer 2, que me'ls van passar, gent que... He trobat per Instagram això, bueno, us explico. Un és la ceba sota el llit.
Veus? Això te lliciona, eh?
O sigui, jo no sé si funciona. Jo vaig partir una ceba i la vaig posar sota el llit.
Això, l'Ignasi Miranda, que sempre ho parla, és veritat, Pablo, no riguis, però que sempre ho aconsella el Miranda, i va molt bé.
Però jo no havia escoltat mai a sota el llit, perquè això a mi m'ho va recomanar l'any passat la companya Olga Vallejo, sí, però ella em va dir que m'ho posés a la tauleta de nit, perquè no, diguéssim que va desprenent, però a sota el llit jo no ho coneixia.
Puja per baix, suposo,
ha de ser,
no?
A mi em van dir, l'Ignasi ens deia sota el coixí.
Bueno,
queda tot fet un
llamp, eh? Sí, noi, però escolta, si vols que... Si riuen tots a la peixera, bueno, noi, però si et vols
coixí,
cuidar... Eh? Si et vols sanar... Què en penses de tot plegat, Guillem, tu?
A mi sempre m'han fet lo de dormir amb el cap aixecat. És a dir, dormir com, amb el cap... Com més aixecat
incorporat,
dorms, menys tosseixes. Llavors hi ha un problema que jo ara m'he acostumat ja sempre des de pet de dormir amb el cap aixecat i jo sempre he dormit amb 2 coixins, si puc. Llavors, clar, des de pet sempre m'han fet això d'intentar-me ficar... I ha arribat un moment que havia dies això que dormia, clar, pràcticament com si estigués sentat amb el...
Com si fos Dràcula.
Deu fer angúnia, eh?
No?
Llavors, però sí, és veritat, deixar de tossir.
Bueno. Tu, Harc, algun consell que vulguis aportar?
No, a mi m'agradaria escoltar el segon consell.
És un xarop natural, perquè, clar, el xarop que em vaig prendre primer és el dextrometorfà, és genèric, però el que fa és parar-te la tos.
Ai,
llavors no és bo, perquè la farmacèutica de confiança em va dir, escolta'm, el que t'interessa és expectorar.
Clar, treure-ho
tot. La Covid deixa els mocs a dintre i els has de treure dels pulmons, si no, per això la gent després s'ofegava i tota la pesca. Llavors vaig veure un xarop casolà que deia, vull 10 fulles de llorer, posa, no sé, eren 8 claus d'aquells, el clau d'olors.
Sí, home.
El suc d'una llimona, que em deixo alguna cosa, canyella...
Bo.
I una cullera de mel. Llavors això ho poses en un flascó, en un potet, i ho poses a la nevera, ho remenes bé, a la nevera, i cada 4 hores agafes 4 cullerades i ja està.
Va cap a dins.
Bueno, escolta, és natural.
I
tampoc
va funcionar
fa res.
O no?
No sé si va funcionar això, l'acetilcisteïna, no sé.
O la ceba.
O la ceba.
O una barreja de tot.
El repòs i beure molta aigua, això sí. Beure molta aigua.
És important. I tu, Harc, què va, el teu consell?
Jo què? De què?
D'algun consell de que
dormir,
puguis donar?
Dormir.
Clar.
Per mi és clau.
És dormir.
Si esteu cansats, si teniu símptomes com jo, que no ho faig, perquè jo ja acabo els dies, acabo cansada, i dic, olla a la tarda que ja veus que vas cansada. Dius, aquesta nit sí que dormiré...
Tu estàs fent veu que no m'està agradant, eh?
No, és que se m'està tapant el nas, però m'estic prenent frenador, eh? Aquest matí me n'he pres un de caducat... Però me n'he donat després, però, i he anat a la farmàcia i dic perdona, dic, he començat ja el tractament,
clar,
però em caducat. I em diu,
bueno.
Ara la segona tanda, diu, ja et prens aquests, que estan actualitzats,
sí,
però sobretot dormir. Dormiu molt, perquè això el cos és, no, és la millor manera de regenerar-se.
De regenerar-se. Mira, parlant de... No parlarem més de va, fora, Covid.
Fora malalties,
no? Fora, va, ja. Traiem això per amb aquesta taula de diàleg i m'agradaria, perquè ara en parlem amb la Marina Subirats, que hem tingut aquesta conversa sobre el paper de les joguines, no, la nostra societat, si som prou conscients, no, del que fem quan regalem joguines, del missatge que traslladem. I també, sobretot, el tema, deixant de banda ja els més infants, sinó els adults, no? Li preguntàvem, els adults hem de jugar més? I clar, ella deia, sí, és que ja contínuament estem jugant, els adults, però no ens donem compte, perquè contínuament estem amb el mòbil, que ara estem amb el Candy Crush, que ara estem al no sé què, i que són jocs que porten la individualitat, que com a societat... clar, és cap a on estem anant.
Clar.
Vosaltres opineu així? Sí. Sou de també...
Sí, sí, com has dit del mòbil, dic no, perquè per mi això sí que és joc, però és un joc que no socialitzes. I els nens van cap aquí, molts nens. Llavors, jo et diria, mira, ahir justament vam fer el dinar d'empresa de Nadal i després ens vam donar una sorpresa que era un taller de risoteràpia.
Ui, que bé!
Amb els de la feina.
Escolta, això està molt bé.
I vam jugar. I vam jugar com nens, o sigui, a fer pallassades, a ballar, a pilla-pilla, vam tornar a jugar. Llavors, sí. Jo reivindico aquests jocs de grup, aquests jocs que al final socialitzes, o jocs de taula. Els jocs de taula, jo tinc molts amics adults que són forofos dels jocs de taula. I en canvi veus nanos que pugen, que no saben ben bé què són, perquè tot és digital.
I crec que no saben ni què són, no?
Sí, i a part d'ara també crec que hi ha modes o coses entre els adults que intenten aferrar una mica amb això, el que és el de jugar, perquè tota la febre que va haver fa uns 3-4 anys de les escape rooms, crec que és una mica també aquesta ànsia dels adults de tindre un moment també de jugar, de divertir-se, de despreocupar-se del dia a dia, i crec que encara hi ha una voluntat dintre dels adults també de seguir jugant perquè ho troben a faltar.
Clar, és interessant això que dius, Guillem, dels escape rooms. Mira, justament demà, al Cacau de les 4, tindrem a l'Agnès Busquets. No sé si l'heu anat a veure al teatre Escape Room 2.
No, la primera l'he vist. I m'ho vaig passar bomba.
Què? Explica'ns-ho, sí?
No, m'ho vaig passar molt bé. Els quatre actors són genials. A més, tenen personatges que són molt diferents, que xoquen, per tant, entre ells, i que no puc dir res més perquè desvelaria coses. Però és un escape room i entre a mesura que van resolent prova a prova, van sortint els fruits dels uns, els altres, i se les van dient bendites.
Heu fet vosaltres, heu de jugar a escape room? Sí.
I bastants.
Sí?
No, a veure, no soc...
Un parell, no gaires.
Jo més. Uns 10 n'he fet.
A mi m'agrada. Però és que a mi em pix... No soc d'aquelles... O sigui, jo acostumo... Em pixo de riure. Em fa molta gràcia, perquè ja... Sempre vaig amb un grup d'amics que n'hi ha un que... És que aquí també és interessant, l'experiment sociològic, no? Perquè n'hi ha un que agafa la batuta, l'altre que boicoteja, l'altre que està en contra i l'altre que riu. Perquè hi ha com aquest element de nervis, de no saber què passarà a la següent porta, i a mi m'agafen atacs de riure i no sumo.
Tu qui ets, la que riu?
Sí, i de consens.
Molt bé.
Consens.
Et dic el meu?
Sí.
El meu és el típic que va una mica... Tots estan mirant una roda, per exemple, no? Doncs jo me'n vaig al taulet d'escacs, no? Jo solet, dic, no va ningú, me n'hi vaig jo. L'aixeco, tal, dic, he trobat una clau. He trobat una clau.
I què? I no?
I tothom,
Ningú li fa cas.
La roda, he trobat una clau. I al final diuen, escolta, doncs, algú t'ha trobat una clau? Dic, sí, jo, per què no ho deies? Jo ho estava dient. Doncs jo sóc aquest, no? Que està allà, que troba alguna cosa i ningú li fot cas.
Això passa, eh?
Això passa.
Però ets molt important, ets conscient.
Sí.
Que és molt important el teu rol.
I la crida més.
Però és veritat, moltes d'aquestes coses que vivim en un escape room després es podrien traslladar a la vida real.
Bé, perdona, l'escape room que fèiem referència, que demà parlarem amb l'Agnès Busquets, que protagonitza també en Joel, Joan, la Paula Vives, i clar, és molt curiós perquè jo he vist la pel·lícula.
Jo també he vist la pel·lícula.
No? I clar, realment això, que surten aquestes relacions entre els membres que juguen a l'escape room, de fet és el regal, no?, que fa en Joel, Joan, de dir, bueno, va, tot el que no us heu dit mai, ara és el moment, no? Però de quina manera surten? Sí. Jo no sé si això... Jo crec, no he participat...
És teràpia de xoc, això, eh?
Mai a cap escape
room. No sé cap escape
room. Això passa o no, realment? És el que esteu dient. No fins a aquest punt, eh?
No, a veure, jo per experiència, vas a lo que vas, et donen una hora, i tu el que vols en una hora guanyar, sortir a l'escape room tenir l'èxit, diguéssim. Llavors, tots van a la una. No hi ha temps per dialogar com es dialoga a l'obra de teatre o a la pel·li.
Clar, és una mica a la obra o a la pel·li, jo penso que és una mica l'excusa per trobar-se els quatre en un lloc tancat on no tenen escapatòria de dir-se les veritats a la cara. Però, perquè és el que diu ella, l'escape room és com molt més centrat en l'objectiu, però és una mica... reconvertir aquesta història de molt que fan molt els francesos, dels sopars, de que sempre hi ha els conflictes, amb un escape room, a mi em va semblar un punt de vista molt original.
Mm-hmm. Bueno, no sé, mira, també els escape rooms també com estan a l'alça. No sé si sou d'un tipus d'escape room, però jo tinc uns amics que són com de terror, que dic jo ja em tiro enrere.
Jo n'he provat. N'he provat. I n'hi ha un que el tinc a la llista, però em fa molta por, i és el Bolidol aquell. Jo n'he provat un que es deia la Ouija, exacte, no em sortia el nom. I vaig passar molta por. Perquè, a més a més, vas avançant dins d'un recorregut, n'hi ha que estan molt ben muntats, realment sí. Són escenografies complexes, algunes. I en aquest vas entrant, tens un saló, després un passadís, després has d'anar a quatre grapes, entrant en una mena de túnel per anar a una altra sala, i hi ha un moment que et diuen el llum principal s'apagarà i la caixa de fusibles està a l'entrada. Llavors, això s'apaga quatre vegades i hi ha una persona de l'equip que ha de creuar pel túnel aquest, anar enrere i tornar a aixecar els ploms, diguéssim. I cada vegada...
Tu eres aquest?
Jo vaig anar alguna de les vegades, i vaig anar a l'última, i l'última em vaig endur un bon ensurt.
Ja.
I llavors n'hi ha un que es diu que és que t'enterren, i tu es fan parelles.
Com que t'enterren? Bueno,
t'enterren, et fan creu que t'enterren, et posen en un taüt.
Ui!
A tu sol, en un taüt, i et tanquen, i a la teva parella, el company, amic, qui sigui, mare el tanquen a l'altre. I no sé com va, però...
Però ho vols fer, aquest?
Es diu Buried, sí.
Ah, com la pel·lícula, sí.
Clar. No ho sé.
Això és un altre nivell, eh? Perquè aquí juguen, no? Entren en joc altres elements.
El teu...
La solitud.
La solitud, la teva...
Capacitat,
serenitat,
no?
Davant d'una situació... Clar. Bèstia.
Deixeu-me, reprenent el fil dels regals, perquè jo no sé si sou vosaltres molt de quin tipus de regals feu, si aquests dies també teniu al cap, no?, de dir si us estresseu, si us, no sé, si us genera angoixa, estrès, també aquestes festes, avui que també ho hem parlat al programa, no?, amb la Maria Bascompte, com ho porteu, això, de, també amb aquestes reunions familiars, us agrada, no us agrada?
Jo, com que encara tinc el rol aquest de postadolescent, encara no se m'ha assignat encara el tema de participar dels regals a nivell familiar, però sí que jo m'hi trobo molt amb els amics, perquè sí que és veritat que ja el tema de l'amic invisible ja sembla com que estem una mica forçats a fer-lo i que l'hem de fer cada any, i a mi em costa, perquè al final no saps si currar-te-ho molt o no tens temps a fer-te una cosa molt currada, però tampoc vols regalar una cosa que sigui molt material, perquè dius, tampoc li he dedicat molt temps, i tens aquesta dicotomia a dins. Però sí que a nivell familiar encara no participo una mica, perquè encara al ser pocs, a la meva família només som jo i el meu germà de nens, a tota la família, llavors és com que encara estem associats una mica com a
part de... No?
Com a infants, encara.
Això és interessant,
poc ens queda, poc ens queda.
El moment, clar, jo crec que et converteixes en adult, realment, quan tu ja tens l'edat suficient per regalar, tu també, és a dir, no només per rebre regals, no, sinó també per fer-ne. Això és interessant.
I us agrada fabricar els regals, o sigui, de quina manera, no? Sou més de comprar, Aleix?
A mi m'agrada, abans ho feia més, però ara reconec que el temps se m'esmuny, saps? És de les mans, és com no tinc el temps per fer aquests regals que voldria fer jo, fets amb cura. Ara, això sí, les postals de Nadal, les felicitacions, les faig amb aquarel·la, les pinto, i cada any les faig.
I les envieu per correu,
sí.
I... Molt bé.
Haig de dir que cada any en faig menys. És a dir, jo no havia arribat a enviar més de 30 fa anys, i ara aquest any he enviat, crec que n'he fet 12.
Cada any temàtica diferent, també.
Sí, vaig canviant, i hi ha hagut anys que m'ho he treballat molt. L'any, per exemple, del Chapapote era com un gràfic tipus còmic, amb tinta xina i aquarel·la, i era el Papa Noel, que en escafandre baixava dins del mar i veia tots els peixos pobrets tacats amb chapapote i descobert.
Era plastilina, allò, eh?
Sí, bueno, les litos de plastilina. I l'any, per exemple, del 2000, del canvi del 99 al 2000, vaig fer un llibret petit per tothom, això, imprès, el vaig imprès molt petit.
I
era cada dècada, des del 1900 fins al 2000, algun fet històric que hagués passat. L'enfonsament del Titanic, la primera torre de la Sagrada Família, i vaig anar buscant fites.
I això ho enviaves, o sigui, com ho feies?
Un sobre, ho enviava. Mare meva.
I ho enviaves de...
Els amics, els tiets de Suïssa, uns amics d'Anglaterra... Sí.
I et tornaven les felicitacions? Aquesta és una...
Aquí està.
O sigui, ho noteu, això, o no?
Aquí està, que... Perdó, però en el meu cas, dedico com molt esforç i n'envies 30 i llavors en reps 4. I penses, ostres, i clar, quan passen els anys, al final sents una mica...
Sol.
Ara anava a dir Primo i l'altre dia el nostre...
El Virgili, el
sí,
mestre.
Ens va dir que no havíem de dir... Vaig fer l'Enza, no.
L'Enza va dir?
No. Ara, va dir, no hem de dir fer el Primo. I ho va dir,
Ho
va dir
aquí.
Ho va dir aquí. Ho buscarem a Twitter, que ho veu publicar a Twitter.
Però veus, això em fa pensar en el que et passa a l'Escape Room.
Sí.
No? Que et quedes sol cridant la clau, que tens la clau...
Tu creus
que
és el mateix?
No hi ha resposta. Ja. No sé, m'agrada fer aquests lligams.
M'emportaré la reflexió a casa i meditaré aquests dies.
I clar, i tu, Guillem, què? Tu encara ets d'enviar... Has enviat postals, primer de tot?
No, clar, és que jo m'he trobat amb això que diu... Vaig fer la postal de les 10 dècades l'any del 99 al 2000. Dic, bueno, jo en aquell any acabava de néixer, així que tampoc, no, tampoc podia fer això. Però sí que és veritat que jo ja no he arribat al d'esto, però sí que no t'ho pot ser més la pressió amb el tema de les festes o amb el cap d'any, de que t'has de recordar de tothom, de felicitar-li. Jo ho veig més amb la pressió amb el telèfon, ja més digital, no amb tema de postals, però sí que em trobo més això, que t'has com de recordar de tothom i que has de pensar, sobretot i penso molt el dia de cap d'any, que quan són les 12 i 5 has de pensar a tothom qui vols felicitar l'any i que no et deixis a ningú, perquè El pròxim dia que te'ls trobis potser et diuen et tiquen mala cara.
Ah, clar, que estàs...
també... això és una altra.
Sí, home. Això és una altra. Mira, Primus, o sigui, he buscat Delo Timot i és Babau, Beneit, però no era aquesta paraula, no?
No, no, no,
era
i em va agradar molt. I em va, ja la buscaré, sí, perquè em va agradar molt i vaig dir, sí, senyor.
Que, per cert, a més a Virgili, aquest divendres vindrà Harry que ens portarà Com hem de felicitar les festes, perquè, clar, sí que és veritat que ens quedava pendent l'altre dia.
No, es pot dir, no es pot dir bon Nadals, no es pot dir Nadals.
Bons
Nadals
no es pot dir.
Sense article.
Feliç any o pròsper any. És a dir, bon any. No, bon any.
Bon any.
Clar, és que n'hi ha de fortes, eh? O per celebrar el cap d'any. Clar, n'hi ha moltes de que el nou diem bé.
Molt interessant.
Però els Nadals està sobradament escampada, eh? Els sí. Nadals.
Per sí. Cert, quin divendres que se'ns presenta.
Bé, sí, per cert, exacte. Heu vist la Sofia de la Nieve, ja?
No, encara.
No? Teniu
tinc
ganes
moltes
no?
Ganes,
t'hi
moltes.
T'hi anima en J. Bayona el divendres del programa.
Sóc molt fan del Bayona.
I el Carlos Bayona, sí. També, els dos germans.
Els dos,
els tindrem el duet. Un vis-a-vis de Bayona aquest de divendres. La Paula ja pateix. Teniu ganes de veure-la. Sí. Tu l'has vist, Guillem?
No, he vist alguna, he començat a veure alguna entrevista del Bayona parlant de la peli, però encara no l'he anat a veure.
No.
Per cert, que ens va del Bayona, perdona, que ens afanyem a veure-la, perquè ai. Si no comencen a caure els spoilers...
Sí, perquè per Twitter, vaig llegir per Twitter que hi havia gent que demanava, sisplau, a la gent que l'havia vist que intentés no explicar gaire cosa per xarxes.
Doncs hem de córrer, ens podem afanyar.
Però cinema o plataforma?
Cinema.
Cinema.
Aquesta cinema.
Aquesta cinema. Sí.
Clar, és que en teoria ha de sortir a plataformes. Coneixent-me, l'acabaré veient a plataformes perquè aniré postergant el al cinema sí. I al final l'acabaré veient a
hi ha una sèrie de directors per la temàtica i per la fotografia,
sí,
i Bayona és un d'ells.
L'altre dia li deien que com ho gestionava ell, això de que una pel·lícula amb aquest nivell audiovisual la gent l'acabés veient en una pantalla d'un mòbil. Que
sí, correcte.
És...
De fet, s'estrenarà al gener a plataformes, per tant, hi ha molt poquetes setmanes per poder-la veure als cines.
El 4 de gener estarà ja a Netflix, però sí que és veritat que el Bayona, que el vam entrevistar ja per telèfon, ens va entrar per telèfon el divendres i ens deia justament això, que és una pel·lícula que s'ha pensat i que hi ha uns planos que s'han de veure per la gran pantalla, però que, bueno, que també ha de tenir com aquest recorregut i que sobretot no és un remake de Viven, que això també ho va voler
ho
deixar
sentir,
clar.
Ho vaig sentir, també com el Guillem he escoltat algunes entrevistes que va descobrir ell una versió del llibre,
exacte.
Bueno, una versió del llibre, un altre llibre i que li van interessar molt els testimonis, no? Les vivències des d'un altre punt de vista.
I jo suposo que també era molt interessant també que li preguntarem el divendres, des d'aquest punt de... que és una pel·lícula que jo crec que tant els supervivents com els familiars de les persones que es van morir, és una reconciliació. I que és una pel·lícula que necessitaven tant les víctimes, no?, mm-hmm. com els familiars de les víctimes. Mm-hmm. I que és una família... és una pel·lícula que va més enllà de tot el que... Perquè, clar, trobar el que no s'ha explicat ja vivent i fer-ho de la manera que ho fa el Bayona, que és a lo gran, jo crec que val la pena veure-ho, jo si em permeteu, a la gran pantalla. Mm. Vull dir que després ja tindràs oportunitats per poder-la tornar a veure, el que vulguis. Però no hem de deixar passar l'oportunitat de veure aquesta versió, no?, de com van els fets... en un cinema. Mm. Bueno, no sé, és així o no?
De fet, bueno, no ho sé, si ho hagués un monstruo venia a verme o lo imposible, jo crec que és... jo crec que seguirà una mica aquest fil Bayona, no? Aquesta manera de fer Bayona, que és espectacularitat, però me'n vaig a les emocions i les explico bé. No vaig a la llàgrima fàcil, sinó que explico la història, busco el testimoni, busco, no?, la reflexió. Jo crec que anirà per aquí.
Jo crec que sí.
Sí.
Jo vaig avui,
Tu hi vas avui.
De fet, volia anar al Fenomena a veure-la aquesta tarda, però per horaris no em anava bé i aniré més a propet. Però si podeu, teniu l'oportunitat, aneu al Fenomena, que em sembla que, a més, la setmana que ve el Bayona presentarà la pel·lícula en directe. No sé si és divendres, i serà ell, el director, també presentant la pel·li, el Fenomena, que teniu un so i una pantalla espectaculars. És que hi havia entrades, però afanyeu-vos.
Bueno, doncs mira, ja ho sabeu. Escolteu, nois, i us volia demanar, ara sí que és res, ens queden... 2 minuts i escaig, però és la darrera vegada crec que parlarem aquest 2023 per antena. Això no treu.
Sí, perquè la setmana que ve, no?
Setmana que ve. No tenim programa.
Ah, d'acord.
D'acord.
Setmana que ve fem festa tots.
Val.
Però podreu seguir escoltant el programa,
Sí, ens aturem. Us escoltareu, de fet, perquè jo crec que hem fet un refregit, que hem fet el millor del millor, per tant, us escoltareu des de casa o des d'on...
Em sembla que algú ballarà.
Això sempre. Si us haguéssiu de quedar amb alguna imatge, amb alguna notícia d'aquest 2023, mira, us dono temps perquè ho aneu pensant, tindreu un minut cadascú i a Harke. Tu la tens al cap o no? I així també els donem temps a ells perquè es quedin res amb un so, amb una cançó, amb una pel·lícula, potser també, amb una sensació, amb una experiència. Us demanaria que en triéssiu una.
Ostres, és complicat. Un any és molt llarg, eh?
La primera que us ha vingut al cap.
No, estic totalment en blanc. És molt fort. Sí?
Això també és simptomàtic, eh? És de que fort. Tenim la nostra memòria externalitzada al telèfon. Segurament, si ara miréssim les fotos, les imatges...
Us ha passat ràpid, doncs, aquest 2023?
Ha passat molt ràpid.
Moltíssim.
Molt ràpid. I és vera, eh?
Fa molta por. I sobretot aquest desembre, sí. Ens hem plantat a Nadal. Mira, en 4 dies.
Des de l'estiu, des que acabava l'estiu, no l'agost, quan ens vam conèixer, el setembre, no? Fins ara, ha passat volant.
Clar. Sí?
Sí. Vist i no vist.
Jo crec que un fet que marca moltíssim també és el moment 23 de juliol, en aquell moment que ho hem recordat avui, Pedro Sánchez, no? Anunciava noves eleccions.
Sí. Tens raó.
Saps qui em pensava que em diries?
Però es va destronar tot.
Aquell dia, el dia que vam descobrir o que vam trobar el nom de fabricació pròpia, després d'estar moltes setmanes, Mercè, i mesos pensant el nom del nou programa.
També és veritat.
Potser sí que és el nostre moment.
Nois, moltíssimes gràcies a l'Aleix Cabrera, al Guillem Figuerola, a la Marta Jari, que ho hem de deixar aquí, i d'aquí res, sense distància, amb Ignasi Mirada, que per cert ens dirà a quina alçada anar de la ceba, que ens ho confirmarà ell mateix, el sense distància. Que vagi bé, fins demà.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la terra ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.